Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Una temporada més, iniciem el cicle d'entrevistes als representants de les administracions locals. Un cicle que enguany s'allargarà a una entrevista més, ja que després de la sortida de l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset del grup del PSC, també tindran el seu torn. Avui, però, obre aquest conjunt d'entrevistes l'alcalde de la capital del Priorat, Jaume Domènech. Amb ell volem repassar els primers mesos d'aquest curs polític que va començar amb un ple on ja es van plantejar les qüestions que marcaran aquesta legislatura i, sobretot, el to i el tipus de relació que s'establirà entre l'equip de govern i les forces a l'oposició. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars i també tenim alguna previsió per avui. Nou gir en el projecte de la construcció de la residència de l'Associació Montsant. Ara serà una fundació privada la que s'ocupi de la construcció i gestió del centre. La Diputació de Tarragona i l'Obra Social de la Caixa renoven el conveni per impulsar projectes de millora mediambiental i integració laboral. A la nostra comarca es centrarà en l'àmbit d'Escala Dei. En clau cultural, aquesta tarda es tanca l'edició 2015-2016 del Priorat en persona, amb el retorn dels escriptors i escriptores que van conèixer la comarca l'any passat. I avui recobrarem la veu i la figura de Joan Jarque per explicar-nos les notícies esportives dels clubs del Priorat. Amb l'inici de la temporada de l'informatiu també reprenem el cicle d'entrevistes amb els representants de les administracions locals de la nostra comarca. Enguany, com sentíem a l'inici de l'informatiu, afegirem un nou grup, ja que, degut als moviments del mes de juliol del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, també afegirem una nova veu en aquest cicle. Però per començar, com tots els cicles com han fet fins ara, és el torn de Jaume Domènech, a qui li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació per començar en aquest inici de curs. Bon dia, senyor Domènech.
Bon dia, gràcies per invitar-nos a Ràdio Falset.
Per començar, una notícia que coneixíem ahir i d'una visita de dijous al conseller de Justícia, Carles Mundó, va passar per l'Ajuntament de Falset. Senyor Mènec, què va presentar el titular de Justícia català?
Bueno, el conseller feien les visites rotatives que va fent per tots els jutjats de Catalunya i, per tant, doncs, bueno, aquí Falset el tindre jutjat va vindre i home, també és, diguem-ne, per la qüestió protocolària és lògic que passi per l'Ajuntament, no? I, bueno, vam aprofitar per tindre una reunió amb ell, vull dir, a part de vindre i signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. Vam estar parlant, bàsicament, d'un tema important, doncs, bueno, sobretot de la continuïtat del jutjat de Falset, que això sempre és un tema doncs, que sempre, amb alguns mitjans, sempre surt, de que si es canvia, si surt. En principi,
Mora d'Ebre reclama històricament que la capital de la Ribera d'Ebre també tingui els jutjats. Titulars anteriors al senyor Carles Mundó sempre s'han negat. Entenem que la situació continua sent la mateixa.
Per reivindicar, podem reivindicar. Nosaltres també reivindicaríem que podríem tindre un vas de l'Ebre que passés per Falset. I, en canvi, tenim els pous que tenim i amb la sequera que tenim, no? Però, bueno, evidentment, en aquests moments el que té els jutjats estan aquí a Falset i, per tant, doncs, nosaltres hem de defensar que continuïn a Falset. En principi, no és que sigui en aquests moments una notícia que qüestionada, perquè, doncs, en aquests moments precisament no és notícia perquè no se'n parla i el millor que podem fer és no fent gaire menció, no? Perquè, en fi, no despertar velles passions, no? I en principi no hi ha cap voluntat de ni estar a l'agenda, ni en principi esperen que estigui durant un temps, no? Vull dir, els jutjats, pel que també vaig poder comprovar, hi ha força activitat, hi ha molta activitat, és una necessitat i, per tant, doncs, bueno, vull dir, el jutge que hi ha, que és un jutge nou, també està content d'estar aquí, per tant, doncs, ha sigut més aviat una petició, en fi, dintre del comentari que es va tindre amb el conseller dintre l'Ajuntament, la pregunta que es li van fer, si hi havia algun problema respecte a això, i amb això no hi ha problema, per tant, doncs, bueno, entenem doncs, que les coses... Lo de més va ser, bueno, una reunió protocolària, parlar de temes, no, del tema judicial en general, doncs, bueno, també una mica a nivell de la... De com se veu la relació política barrejada amb la justícia, que això també és un tema que es pot ser, però bueno, potser, a veure, a nivell català potser no hi és tant, perquè això potser és una cosa que competeix més als a nivell estatal, no? A nivell d'Espanya, i però bueno, evidentment doncs, bueno, també vam estar fent aquests comentaris i per lo que pugui ser les relacions institucionals entre l'Ajuntament i la Conselleria de Justícia, en aquest cas de la Generalitat.
Per repassar una mica com estan en l'actualitat del consistori Falsetà, permetrà que em remeti al darrer ple que hi va haver fa un parell de setmanes, un ple que en principi havia de ser a nivell de temps curt perquè només hi havia dos punts a l'hora del dia, però és que van sortir tot un seguit de qüestions que m'agradaria que repasséssim en aquesta entrevista, senyor Domènec. La primera, i començo pel final, la qüestió de l'aigua. El conseller Rull demanava aigua, ha plogut, n'hi haurà prou per rebaixar la vigència del prec que feia demanant que els veïns de Falset, veïns i veïnes de Falset, estalviessin aigua?
A veure, anem per parts. El primer és respecte al ple. Respecte al ple és un ple ordinari. El ple ordinari el fem cada 3 mesos, perquè està aprovat així, se va aprovar a l'inici de legislatura, i vam decidir en un principi que hauria cada ple ordinari el faríem per televisió. També va sortir amb el ple una qüestió a nivell de que, home, que tots els plens els fessin per televisió. Bueno, vull dir, precisament, aprofitant que era un ple ordinari que dèiem que els fèiem per televisió, doncs, com que hi havia només 2 punts a l'ordre del dia, perquè, bueno, els temes de l'Ajuntament surten quan surten, i quan surten és quan se plantegen els plens, però el que estàs obligat cada 3 mesos a fer el ple ordinari, doncs que amb aquests plens ordinaris és quan els grups polítics poden plantejar preguntes al plenari, en aquest cas doncs, adreçades als regidors o a l'alcalde, doncs, bueno, els punts que hi havia concretament per aquest ple eren 2. No? Llavors vam voler aprofitar per dir, escolta, no podem, ja que tenim la possibilitat de que molta gent veu els plens per televisió, doncs també aprofitem els plens per acabar el ple, per donar informació de temes puntuals doncs, a la població, i més si són temes realment importants, no? I això és el que van fer, no?
No em negarà, però, que el que va fer el senyor Rullós és un prec, de dir, sisplau,
sí, no,
compte amb el consum d'aigua.
I respecte als temes puntuals que se'n van parlar després, un era concretament el tema de l'aigua, no? De la situació que estem vivint, doncs, d'aquesta sequera que portem pràcticament des del mes de maig, que pràcticament no ha plogut, exceptuant aquest cap de setmana doncs, que algo ha fet, o, perdó, aquest cap de setmana, com que hi ha hagut la festa al Pilar pel mig, però bueno, de tanta aigua que esperàvem, al final només s'ha acabat siguent aigua el dijous a la nit, i bueno, en total potser en tot aquest episodi hem fet uns 24 o 25 litres, però bueno, benvinguts, molt ben caiguts, ben rebuts, dilluns comprovarem exactament si el nivell del pou han pujat algo, si ha afectat algo aquesta pluja, ha de ploure bastant més, vull dir, amb això no n'hi ha suficient, però bueno, nosaltres aquí no tenim la màquina de la pluja, per tant, doncs, bueno, el que hem de fer és, bueno, quan benvinguda sigui, i bueno, i intentar doncs administrar la poca aigua que en aquests moments hi ha. Plantejàvem doncs de dir, bueno, si aquesta sequera continua, potser sí que ens haurem de plantejar doncs a fer algunes restriccions, bàsicament a banda de nit, i procurar doncs, bueno, que puguem aprofitar la nit per ampliar dipòsits, no? Perquè així durant el dia doncs, tenim els dipòsits plens.
Vostè va fer referència a unes infraestructures de l'aigua, precisament, va donar la sensació, per això li pregunto, que Jaume Domènec deixava una mica de banda la connexió prevista que havia de fer l'empresa Comet arran dels llocs tòxics de l'embassament de Flix i mirava més cap al pou de la Torre de Fontaubella.
No, a veure, no, nosaltres no hem deixat mai de banda els projectes d'Aquamet. El que passa que els projectes d'Aquamet depenen del Ministeri, en aquest cas del Ministeri de Medi Ambient d'Espanya, i és ell el que té que posar aquests diners i no s'acaben d'adjudicar aquestes obres, i per tant, doncs, clar, el que no podem és, si no ho fan, no buscar una solució alternativa, perquè si ja estem esperant que faci una cosa i no es fa, i hi ha una situació prolongada de sequera, ens podem trobar que hi ha un dia que pràcticament no tinguem aigua. Llavors, doncs, bueno, en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua, en aquest cas amb el senyor, el representant de les nostres zones, persona, doncs, bueno, hem intentat buscar solucions que pal·liatives de que puguem tindre alguna mena de solució o un moment de necessitat, no? Clar, com que els temes d'Aquamet no se solventen, que seria una solució, doncs, bueno, hem estat buscant, hem estat mirant diferents pous que té l'agència o que s'han anat fent en diferents anys per aquí a la nostra zona, i al final, doncs, bueno, una de les alternatives que es va plantejar, que és la que jo vaig explicar al ple, és anar a buscar l'aigua del pou, el famós del pou de la Torre, que és un pou ja que està obert i que està en ús i que està donant servei i que és de l'Agència Catalana, per tant nosaltres aquí ja no tindríem necessitat doncs, de tornar, i l'únic que hauríem de fer és fer la connexió del dipòsit municipal amb el pou, no? I això és el que això era un projecte que estava redactat de fa bastants anys, l'agència l'està intentant recuperar i bueno, a veure què costa, a veure que, com se podria fer o no es podia fer i a veure on trobem els diners per poder fer això. L'agència és conscient de la situació, doncs, no solament de Falset, sinó de la comarca, vull dir, perquè la comarca del Priorat, doncs, bueno, tenim l'aigua de la nostra comarca, no va a la nostra comarca, tenim allí una paret que mos prenen l'aigua, ja no dic qui tingui raó o qui no en tingui, jo només dic el que passa, no? Vull dir, aquí els aqüífers de la comarca no s'omplin perquè hi ha una paret allí que no deixa que els rius que venen a la nostra comarca que omplin els aqüífers, i per tant doncs, bueno, anem molt només subsistint de l'aigua de pluja. L'aigua de pluja cada vegada és menys, doncs per tant l'aigua és menys. I aquí doncs, bueno, la situació de la comarca és una situació preocupant a nivell de comarca, però evidentment nosaltres el que també ens preocupem és pel tema de Falset, no? I llavors, doncs, bueno, posats en contacte amb ells, doncs, bueno, estem intentant, mentre el tema d'Aquamet no es desencalli, pues a veure quina situació podem trobar en un moment. Esperem i resem i que sigui així, de que ara estem a la tardor, una època que potser esperem que hi hagi més pluges i puguem recuperar i ens doni una mica d'espai, però clar, hem de treballar, perquè si aquesta situació continua siguent, l'estiu que ve patirem, no? Vull dir...
Un altre tema que es va plantejar al ple va ser la qüestió de les obres del baluard del castell. Sembla, doncs, que també, una altra vegada a Madrid, la cosa no està clara, però van avançar, parles del regidor d'Hisenda Miquel Puig, l'Ajuntament haurà de portar una miqueta més. Es faran les obres, es poden fer les obres, i bé, el regidor Puig parlava d'aquesta mateixa legislatura, però també deia de que segurament l'Ajuntament hauria de portar més diners. Sabem ja quants diners haurà de portar el Consistori Falsetà per tal d'acabar les obres del baluard?
Bueno, això és una història llarga, perquè es partia d'uns pressupostos, es partia d'uns modificats que Madrid no contemplava, i per tant sempre s'ha anat finalment el conveni que va signar el primer cop l'Ajuntament, que és d'un milió i mig. No? Per tant, com que Madrid parteix d'aquest import, per tant, l'aportació que té que fer l'Ajuntament és més gran, no? I aquí ja ens situem, doncs, amb que hem de fer, sí, una aportació que al voltant dels 100.000 euros, i per l'altra banda també estem pendents d'una subvenció de la Generalitat que va finalitzar el pla de justificació, hem hagut de renunciar, esperem que aquest any ens la tornin a donar, així ens ho van dir, i per tant, doncs, bueno, també estem pendents de que això s'acabi provant, no? I estem també mirant si realment podem fer aquest crèdit, perquè hi ha uns paràmetres doncs, que podria ser que ens passéssim d'aquests paràmetres, els tècnics econòmics de l'Ajuntament ho estan valorant i ho estan analitzant, i si ho podem fer, pues mirarem de fer-ho. El que passa que, doncs, bueno, que hem de tindre... és un tema important que ara, a final d'any, no ens toca més remei que fer una anàlisi en profunditat de tot el que és la situació econòmica de l'Ajuntament.
Perquè toca parlar de pressupostos,
ja. I, evidentment, vull dir, ara hem de presentar els pressupostos i aprovar-los abans de final d'any. Per tant, doncs, bueno, veurem també com se resol el pressupost del 2016, com se fa el tancament, o si hi ha desviaments o no n'hi ha, i perquè, si n'hi ha, perquè s'han produït, i, per tant, hem de fer... Crec que ara és el moment de fer-ho. Vull dir, aquest és el primer any que nosaltres gestionem un pressupost d'una manera íntegra, des del principi fins al final. Per tant, veurem el nostre model que hem aportat doncs, polític aquí a l'Ajuntament, a veure com se desenvolupa aquest projecte. No? I després veurem quin encaix té dintre el pressupost i realment veurem. Vull dir, a veure, tots sabem el que és el nostre pressupost ordinari de l'Ajuntament, ens movem entre els 200-300, 200-400, i per tant tenim un marge molt petit, no? Per tant, els desviaments que es puguin produir sempre repercuteixen sobre el pressupost, no? I amb els desviaments que això comporta. Per tant, ara a final d'any ens tocarà fer una anàlisi en profunditat, acoplar-la amb el nostre programa i a veure què és el que es pot complir, què és el que no es pot complir, i bueno, i ser realistes i parlau i explicau i bueno, i assentant realment doncs dintre de les possibilitats de les inversions que es puguin fer aquests temps, aquests dos anys i escaig que queda de, o tres de que queda d'Ajuntament, no?
Creu que seran restrictius els pressupostos del 2017?
Bueno, ja van ser els del 2016, els dos del 2016 van ser molt restrictius, amb molta imaginació, amb molta voluntat, amb moltes ganes de fer coses, amb molta il·lusió, però bueno, veurem ara el comportament real de com s'han acoplat el que nosaltres vam pressupostar amb els, com una banda, els ingressos i per l'altra banda amb les despeses. I a veure quin encaix tenim, no? També hi ha que veure que hi havia una sèrie d'ingressos dintre del pressupost del 2016 que no tindrem el 2017, no? Entre altres coses, estem parlant del voltant de 80.000 euros que incorporàvem dintre de l'ordinari que venia de PAMS d'altres legislatures i bueno, que aquest any ho són. Vull dir, per tant, doncs haurem de veure exactament. Per tant, això, en definitiva, també és cert que també hi ha algunes obligacions que teníem amb aquest el 2016 que no tindrem el 2017, alguns pagaments, però bueno, hem de veure exactament com acopla, a veure com se fa aquesta liquidació i, bueno, i dintre de tot doncs, bueno, a veure realment què ens permet fer l'articulació de l'economia de l'Ajuntament respecte a les inversions que vulguem fer, no? Vull dir, hi ha com moltes coses a fer, evidentment que n'hi ha moltes, ja ho dèiem, però bueno, també hem de ser conscients de que no ens mana l'economia i ens mana d'allò, la voluntat, la il·lusió i les ganes, no? Per descomptat que hi són i no s'han de perdre, encara que aquestes situacions també te creen desànim, però bueno, vull dir, també el que s'ha de ser s'ha de tocar de peus a terra i la realitat és la que s'imposa.
Estem arribant al final del nostre temps, bàsicament ja l'hem sobrat, però m'agradaria tancar aquesta entrevista amb una qüestió relativa també al ple. No puc deixar de preguntar-li, dels pressupostos estarem molt pendents perquè és una de les parts més importants, un dels punts, m'atreviré a dir, més importants de qualsevol consistori, especialment en el Falsetà, però m'agradaria preguntar-li respecte si s'esperaven l'oposició que es va poder veure en el darrer ple per part del grup dels socialistes, tenint en compte que el juliol van deixar l'equip de govern i van passar a l'oposició. S'esperaven aquesta negativa? Per agafar un exemple, en el darrer ple els dos punts van votar en contra.
Bueno, a veure, la política té molts objectius i es miren des de molts diferents àngels. Cada un ha de ser conseqüent amb la seva actitud i, per tant, doncs, bueno, jo crec que sí, vull dir, a Falset, si fem política, pues, ens trobem en aquesta situació que a vegades, doncs, si jo sempre penso, quan parlem així, o amb la pregunta que em fas, de dir, mira, ara m'agradaria a jo assentar-me al puesto on hi havia, que ja hi he estat, també, que ja hi he estat, però això també puc parlar en conseqüència, vull dir que a vegades jo m'assento al puesto d'on hi havia, diguem-ne, en aquest cas la Maria Jesús, i la Maria Jesús s'ha entès el meu puesto. Què hagués fet jo allí i què hagués fet ella al meu lloc, no? Ella al meu lloc hagués plantejat els mateixos punts, perquè són uns punts de l'Ajuntament, i hagués, si el planteja el ple és perquè el vol votar a favor, no? I jo potser, doncs, allí, potser si hagués fet política, doncs, també hagués votat en contra. Vull dir, la política és això, vull dir, no? L'oposició el que fa és fer un control sobre l'equip de govern. Bueno, si el control passa per ser radicalment oposat a les propostes d'allò, doncs endavant, vull dir. Entenc el que és l'oposició, a vegades no, a vegades l'oposició, i parlo també perquè també hi he passat, a vegades doncs, bueno, només tenim activat una part del cervell, no tenim l'altra, no? I llavors ens passa que només ho veiem des d'una òptica, no ho veiem des de l'òptica en general, i amb això no vull dir res, simplement de que a vegades ens tanquem amb una perspectiva política i a vegades doncs, no veiem l'infinit, no? I, bueno, i això no, a mi també m'ha passat, vull dir que per tant ho entenc, o que ho accepti o no accepti, vull dir, és una perspectiva personal.
La qüestió era si s'esperaven aquesta reacció després del que va passar el juliol.
Bueno, a veure, jo el que espero, m'agradaria que no fos així, eh? Vull dir, m'agradaria que no fos així i potser doncs, tinguéssim més diàleg, no? Inclús va haver una pregunta que es va fer al ple on vaig reconèixer, no? Vaig reconèixer que potser havia sigut culpa meva de que aquesta pregunta se'm fes perquè no vaig a nivell abans de portar-ho al ple, doncs no ho vaig explicar als grups, no? I, bueno, concretament no era un tema de l'associació Montsant. Però, bueno, entenc que potser si ho hagués explicat, doncs no d'allò. A vegades també som els que estem a l'equip de govern també hem de fer mea culpa, no? Vull dir, perquè no tot a vegades tampoc ho fem bé o no ho fem bé políticament, no? Vull dir, també hem de pensar que també hi ha uns altres grups que encara que no estiguin a govern estan a l'Ajuntament, són regidors i per tant també se'ls hi ha de... I no cal esperar a que vingui un ple o que vingui o que es faci una pregunta per la ràdio o per aquí, sinó simplement crec que l'equip de govern, que l'alcalde també s'ha d'adelantar amb aquests fets i ha de sortir o ha d'explicar abans, no? I també ho vaig reconèixer i d'allò, encara que no era un tema ben bé municipal, però és igual, l'Ajuntament també havia intervingut en aquest cas, no? I, bueno, doncs a vegades també, doncs, bueno, també nosaltres també hem de veure una mica més, eh? També hem d'il·luminar també aquesta part de cervell que se'ns tanca, a vegades també l'equip de govern, no? Vull dir, per això hem de ser oberts amb totes les realitats.
Senyor Domènech, li agraïm molt que hagués acceptat la nostra invitació. L'emplaço que ens tornem a trobar d'aquí uns mesos a veure com, amb la nova entrada de l'any, com es planteja aquest 2017 pel consistori Falseta i com no estarem molt pendents d'aquesta treball dels pressupostos i la seva aprovació abans que s'acabi aquest any. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Afegim a l'entrevista que les obres del Castell de Falset que s'havien de finançar amb el present cultural estan aturades i aquest any no es podran finalitzar. Segons les explicacions, no. Les obres del Castell de Falset que s'havien de finançar amb una aportació de l'Estat estan aturades i aquest any no es podran finalitzar. Segons les explicacions, també en el darrer ple del consistori Falsetà, del regidor d'Hisenda, Miquel Puig, tot i el compàs d'espera, les obres es podrien acabar aquesta legislatura. Amb això sí, una aportació més gran per part de l'Ajuntament.
El resum són dos. Una, hi ha una mala notícia, que és que a l'Ajuntament li costarà més del que estava previst per aquest assumpte dels modificats. La bona notícia és que un tema que fa un any estava mort, en aquest moment no està segur, però està molt bé, és molt probable, probabilíssim, que dins d'aquesta legislatura es pugui acabar l'obra del baluart del castell.
Segons l'equip de govern, la Generalitat ha recomanat a l'Ajuntament que renunciï a l'aportació de l'administració catalana aquest any i, com han sentit en l'entrevista amb Jaume Domènech, estaran pendents amb una nova subvenció per a l'any 2017. El procés per construir la nova residència de l'Associació Montsant, que reuneix famílies amb persones disminuïdes de la comarca del Priorat, fa un nou gir. Després que el finançament conjunt de tots els ajuntaments de la comarca acabés en via morta per problemes legals, l'associació ha signat un conveni amb la Fundació Astres per tal que sigui aquesta la que construeixi i gestioni la nova residència. Miquel Jardí, portaveu de l'Associació Montsant, confirmava aquestes informacions en la darrera hora del vermut el passat dissabte a Ràdio Falset.
I ells, clar, per construir aquesta residència ho tenen molt més fàcil que nosaltres. O sigui, ells un crèdit el poden aconseguir 100 vegades més ràpid que nosaltres i amb molta més facilitat. Perquè amb la solvència que tenen econòmica i amb la seva estructura que tenen muntada, doncs, els hi és facilíssim comparat amb nosaltres. Sí. Llavors vam decidir firmar un acord que només falta ratificar davant del notari, que és el que tu deies, que en 3 anys la residència ha d'estar construïda. Nosaltres els cedim els terrenys per 50 anys a canvi de que la residència se'n preocupin ells de fer-la. Una residència de 12 places. Una vegada la residència estigui acabada, sí que ho gestionaran ells, però només ho gestionaran des del moment que s'obren les portes i entren els disminuïts allí.
L'Associació Montsant no desapareixerà i, segons Jardí, controlarà la gestió de la Fundació Astres. Obrim ara un bloc de notícies en format breu. La Diputació de Tarragona i l'Obra Social de la Caixa impulsen nous projectes mediambientals que afavoriran la integració d'una 50 de persones en risc d'exclusió sociolaboral. Es tracta de la renovació d'un programa iniciat fa 10 anys i que es desenvolupa en espais naturals de la demarcació. Pel que fa a la nostra comarca, les tasques seran al voltant del riuet d'Escaladei a la Morera del Montsant per a millorar la qualitat de l'aigua i realitzar actuacions d'adaptació al canvi climàtic. Entitats implantades al territori que treballen amb col·lectius en risc d'exclusió social realitzaran sobre el terreny les intervencions previstes a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per aquest 2016, que permetran ocupar un total de 58 persones. I afegim que aquesta setmana s'ha presentat el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona 2016-2020. El projecte més destacat del pla serà la construcció del nou Hospital Universitari Joan 23, que es farà en el mateix complex que l'actual i que tindrà un cost de 48 milions d'euros. El document també contempla l'ordenació de diversos serveis sanitaris en l'atenció especialitzada o primària. Centrant-nos en la primària, a casa nostra la inversió més important que inclou el pla serà el nou servei de rehabilitació del CAP de Falset, que, conjuntament amb altres projectes de l'àmbit de la sanitat primària, té una dotació, segons el pla, de 3,8 milions d'euros. I abans de passar als esports, dos apunts més en format breu. El grup Penyín ha publicat recentment la 27a edició de la Guia de Vins de l'Estat, una guia en la que s'hi troben puntuats 225 vins de la DO Montsant. Dos d'aquests, Tros Blanc Magnum 2008 d'Alfredo Rivas i l'Espectacle 2013 d'Espectacle Vins, se situen al pòdium dels vins excepcionals de la guia, amb 97 i 96 punts respectivament. Des de la DO assenyalen també que el 99% dels vins de la DO Montsant que es troba a la guia Penyín 2017 reben la qualificació d'excel·lents o molt bons. I en clau cultural, aquest vespre, a partir de les 7, a Marçà, es tancarà l'edició 2015-2016 del Priorat en Persona, o el que és el mateix, el retorn a la nostra comarca de Maria Cabrera, Josefina Cantijoc, Jaume Copons, Ramon Erra, Teresa Pasqual i Pau Badell, per presentar els seus textos fets arran de la seva visita a la nostra comarca ara fa un any. Després de la cloenda, el concert del duo Llula, amb la veu de Laura Garí i el piano de Lluís Capdevila. Es tracta de la quarta edició i des del Centre Quim Soler, Literatura i Vi ja anuncien que l'any que ve hi hauran nous escriptors i escriptores vinguts dels diferents punts dels països catalans per conèixer i explicar el Priorat. Al butlletí del proper dimarts us oferirem les valoracions d'alguns dels protagonistes de l'edició que es tanca aquesta tarda. Anem ara als esports amb Joan Zarque.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Una temporada més, us parla Joan Jarque, i cada cap de setmana us portaré l'actualitat esportiva de la comarca. Comencem pel Falset Esportiu, que va empatar 2 gols contra el Vilaseca. Els falsetans van haver de neutralitzar 2 vegades els gols dels visitants. Al minut 11, Bernat Guiu, i al minut 30, Robert Sánchez, van salvar un punt al nou Domènec Aragonès. El proper rival dels falsetans serà l'Sporting Granada Club de Futbol de Reus. El partit es jugarà demà a les 4:30 de la tarda a Reus. Els juvenils de l'equip de la capital del Priorat van perdre al camp de la Floresta per 3-2 amb el gol de la victòria local a l'últim minut. Un gol en pròpia porta dels reusencs i un altre d'Aleix Ruiz al minut 63 no van servir per aconseguir cap punt. El pròxim rival dels juvenils serà la Canonja. El maig es jugarà avui a les 6 de la tarda a la Canonja. Tornem a la tercera catalana i hem d'afegir una nova i contundent derrota de l'Unió Esportiva Porrera a casa contra el Mas Pellicer per 1-5. El gol de l'honor de l'equip prioratí, obra de Roger Boada, arribaria al minut 85. El partit previst per aquesta jornada que enfrontava el Porrera amb el Vilaseca està previst que es jugui el 3 de desembre a Vilaseca. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I abans de tancar l'informatiu, és el torn de la previsió meteorològica amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana que les pluges han arribat per fi a la nostra comarca, no les quantitats possiblement desitjables en alguns llocs, però sí que ha estat com trencar la dinàmica de gran sequera que es venia patint en gran part del nostre territori. Una situació que cap de setmana, el que queda cap de setmana, avui dissabte i diumenge, se caracteritzarà per l'estabilitat completa, predomini del sol, amb molt pocs núvols, i temperatures algo fresques a la nit, però doncs, durant el dia pujaran força fins a agafar valors doncs, bastant alts, en superiors als 23-24 graus en molts casos. Ambient tranquil, doncs, el que queda cap de setmana, sol i molt apropiat doncs, per si hi ha alguna activitat a l'aire lliure o algunes altres activitats. Ambient doncs, tranquil i res més destacable. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1651, hi havia grans inundacions a Múrcia, que se coneixen com a riuada de Sant Calixte, que va provocar més de 1.000 morts i més de 3.000 cases ensorrades.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí aquest informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració necessària del Joan Jarque i de l'Enric Massip. A nosaltres només ens resta demanar-vos que continueu amb nosaltres a partir de la 1:05, ja que començarà l'hora del vermut al programa de tertúlia de la sintonia de Ràdio Falset. Que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem dimarts amb un nou butlletí intersetmanal. Adéu.